presència aquest acte de l'emissió Metròpolis. Gràcies, Òscar Ordeig, des de la Seu d'Urgell. Bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I gràcies també a Quim Sabater i Ignasi García Rafanell. Fins la propera, que vagi bé.
Adéu-siau, bon dia.
Són les 9, última hora informativa, després el comentari de Josep Miró i Ardèvol, i després parlem amb Vicenç Mateu, que és el síndic d'Andorra, i que ens parlarà sobre el llibre El Sagrat i el Profà, la seva edició en català de Mircea Eliade, que ha coordinat ell mateix.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Vladimir Putin tornarà al Kremlin per ocupar durant 6 anys fins al 2018 el càrrec de president de Rússia després d'imposar-se per una àmplia majoria a les eleccions d'aquest diumenge. El candidat de Rússia Unida ha obtingut el 64% dels vots i evitarà així una segona volta en recollir més de la meitat del total dels sufragis. El conseller de Territori, Lluís Recoder, exigirà a la ministra de Foment, Ana Pastor, que comenci els accessos de l'aeroport que ja ha acabat a Madrid. El pressupost adjudicat per l'aeroport del Prat i per la T4 de Barajas, que remunta l'any 2002, es va publicar el mateix dia al butlletí oficial de l'Estat. Uns 200 treballadors tallen l'accés a la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès, protesten per les retallades del govern, concretament per la reducció del sou d'un 15% als treballadors de tractament i també de rehabilitació. I en esports, el comitè d'àrbitres anuncia que denunciarà Gerard Piqué. Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia. Ho va fer el president del comitè tècnic d'àrbitres, Victoriano Sánchez d'Arminio, a Ràdio Nacional. Va dir que denunciaria en Piqué per les declaracions que va fer el defensa en acabar el partit contra l'Sporting. Recordem, va acusar Velasco Carballo, el col·legiat, d'haver-lo expulsat amb una vermella directa de manera premeditada. El Barça no reaccionarà fins que la denúncia sigui oficial. No deixem de parlar del Barça, perquè avui ja prepara el partit de tornada de vuitens de Champions a dimecres contra el Bayer Leverkusen, amb un avantatge de l'1-3 que van treure a Alemanya. El Barça no podrà comptar amb Alexis ni amb Vidal. El Real Madrid atropella l'Espanyol al Bernabéu i el guanya per 5-0 amb gols de Cristiano Ronaldo, Kedira, Higuaín en dues ocasions i Kaká. Els blanquiblaus van pagar la poca intensitat i manca d'ambició. I en hoquei patins, el Barça guanya la 20a Copa del Rei de la seva història en imposar-se al Noia per 2-3 a la final disputada a Vilanova i la Geltrú.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 9:15.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
El comentari ens arriba avui de la mà de Josep Miró i Ardèvol, president de Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, endavant.
Bon dia. Si examinem el món sense mandra, constatarem una realitat evident. A la Índia, amb més de 1.000 milions d'habitants, les castes continuen sent una realitat, malgrat que la legislació que hi ha les prohibeix, almenys en teoria. I és que el substracte cultural i la tradició són més forts que la llei. A la Xina, amb 2.000 milions d'habitants, impera una dictadura extrema, absolutament materialista, que renega de manera explícita, sense amagar-se'n, de la Declaració Universal de Drets Humans. L'islam, la democràcia, té un paper marginal amb la majoria de països. I sobretot, la dona és legalment una menor d'edat. La seva figura és més pròxima a la que tenia en el dret romà que la que hi ha a l'Occident. I en aquest context hi viuen 1.000 milions d'habitants. Tot plegat, més de la meitat de la població del planeta està viu sota poderoses restriccions, fruit de la seva concepció cultural de la seva cultura. Què tenen en comú aquestes societats? Doncs que en la seva tradició cultural encara no s'ha introduït en plenitud el cristianisme. Per això, quan aquí es lloen les excel·lències i savieses d'aquestes altres tradicions, i vull advertir que tota tradició, tota cultura, té aspectes concrets lloables com producte que és de l'ésser humà, quan es lloen, dic, les excel·lències d'aquestes altres tradicions i es presenten com equivalents, quan no superiors, a la tradició cultural d'Occident, quan es planteja l'equivalència plena entre creences religioses, s'ignora que hi ha sistemes de pensar que, considerats globalment en la seva totalitat, comporten la negació de la llibertat o de la justícia, o d'ambdues coses alhora. No es tracta de falsos complexos de superioritat, sinó de tenir clar quins són els fonaments prepolítics que fan possible la democràcia i la justícia social en una societat. Que tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel.
En la recerca de la música folk i tradicional de la nostra terra. Cosmos, fires i festes tradicionals de la nostra terra. Músiques d'arreu, tradició i actualitat. Cosmos, els dilluns a les 11 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Si fins al dia 14 tens Hypercore, el detergent per renta vaixelles Finish, a 10,99 euros la bossa, amb pastilles gratis, és millor.
I si a més pel fet d'emportar-te dues bosses tens la segona al 70% de descompte, és hiper millor.
Detergent per renta vaixelles Finish a 3,30 euros la segona unitat.
Hypercore, preu hiper millor.
Preus vàlids a la península.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
El sagrat i el profà. Aquest és el títol d'un llibre de Mircea Eliade, un estudiós romanès de les religions, que se'l considera un dels grans historiadors del segle XX en matèria religiosa. Aquest llibre, El sagrat i el profà, s'acaba de publicar en català de la mà de Fragmenta. D'alguna manera, l'àmbit sagrat i l'àmbit profà constitueixen dues modalitats de ser en el món, dues situacions existencials assumides per l'home al llarg de la història, segons el pensament de Mircea Eliade. Aquestes maneres de ser en el món no interessen només a la història de les religions o a la sociologia. En última instància, les maneres de ser sagrat i profà depenen de les diferents posicions que l'home ha conquerit en el cosmos. Interessen tant al filòsof com qualsevol investigador desitjós de conèixer les dimensions possibles de l'existència humana. El propòsit és presentar les dimensions específiques de l'experiència religiosa, posant en relleu les seves diferències amb l'experiència profana en el món. El sagrat i el profà, una de les obres més elogiades de Mircea Eliade, constitueix una introducció general, d'alguna manera, a la fenomenologia de la religió i a la història de les religions. Una descripció acurada i precisa de l'home religiós que està present tant a les societats arcaiques com a les contemporànies. Durant els propers minuts parlarem amb l'autor de la introducció d'aquest llibre en català, un home que també ha revisat aquesta edició catalana del Sagrat i el Profà, una interessant obra per entendre des de l'òptica no necessàriament confessional el fenomen religiós. Ell és Vicenç Mateu, que també és el síndic d'Andorra. Avui ens parla des de la seva vessant literària. Amb ell parlem. quan d'aquí a 5 minuts serà un quart de 10. Saludem Vicenç Mateu, que ens acompanya des de l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Senyor Mateu, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Em resulta una mica difícil saludar-lo com a home de literatura, com a home que ha revisat una edició en català d'un llibre tan interessant com El Sagrat i el Profà, però hem de dir que també vostè és el síndic d'Andorra, per tant, el president del Parlament andorrà.
Així és, sí, sí.
Com van les coses, bé?
Bé, Andorra, igual que d'altres llocs, estem en una situació complicada, de crisi, però bé, estem afrontant les qüestions una darrere l'altra i esperant fer bé la feina perquè aviat pugui reprendre l'activitat econòmica.
Com li va sorgir a vostè la possibilitat de preparar una introducció d'aquest interessant llibre en català, El Sagrat i el Profà, i també de revisar la traducció?
Bé, jo en el seu moment vaig fer una tesi doctoral sobre Mircea Eliade, i és per aquesta raó que des de l'editorial Fragmenta doncs, van pensar en mi com a possible doncs, persona que elaborés una mica una introducció en aquest llibre, no? Que és un dels llibres principals, diguem, de l'Iade. No?
Qui era Mircea Eliade? Hem de dir que és un home que va néixer a Bucarest l'any 1907 i va morir a Chicago ara fa poc més de 25 anys, el 1986. Un home romanès, però amb molta cosmovisió de la religió, per dir-ho així.
Sí, Eliade és un dels grans historiadors de les religions del segle XX. De fet, és molt difícil entrar en aquesta disciplina sense que el nom d'Eliade aparegui per un lloc o altre. És una persona d'una gran capacitat de treball, d'uns interessos molt, molt amplis, molt universals, d'una gran, enorme erudició. També va ser un novel·lista, diguem, important. Aleshores, els seus treballs doncs, abracen tant això, no? Tant la creació literària com, sobretot, i potser per mi és més important en aquesta segona fase, la tasca d'historiador de les religions. No? Es pot dir que la història de les religions, tal com es concep a finals del segle XX i començants del segle XXI, no es pot entendre sense la figura de Mircea Eliade.
Una figura doncs, que dona una gran aportació, i concretament el que és el contingut d'aquest llibre, un llibre, podem dir que de lectura obligada per als estudiosos de les religions o per als fenomenòlegs, és a dir, aquells que intenten mirar el fenomen religiós amb mirada neta, aquells que intenten doncs, desmarcar-se potser de les pròpies conviccions per analitzar aquest fenomen religiós. Ell parla d'aquesta gran línia, no? Aquesta gran barrera, l'àmbit sagrat, el context sagrat propi de les religions, siguin les que siguin, i després el que seria potser l'altra cara de la moneda, el profà, el món. Com ho diferencia ell?
Bé, el primer que caldria dir potser és que El Sagrat i el Profà és una obra que es pensa com una obra d'introducció a la història de les religions o a la fenomenologia, que són dos termes que Eliade utilitza gairebé de forma sinònima. Es pot pensar que El Sagrat i el Profà és una versió, diguem això, introductòria d'un text més ampli, que és el Tractat d'Història de les Religions. I pel que fa a la qüestió de com es relaciona El Sagrat i el Profà, el que ve a defensar Eliade és que hi ha dues maneres de ser en el món, dues maneres que són radicalment diferents, la manera sagrada i la manera profana. Però amb dues formes conviuen també en l'espai quotidià, en el temps també quotidià, en el que tenim al davant. És a dir, hi ha moments bueno, es pot pensar en tot cas que hi ha un horitzó bàsic, que és un horitzó profà, però que de tant en tant aquest horitzó profà es veu trencat per la irrupció d'allò sagrat. Aleshores, això succeeix tant temporalment com espacialment. És a dir, hi ha moments que trenquen el temps que té una duració sense massa sentit de la quotidianitat. Aquest moment, en un inici, era el temps del sagrat. Després, potser en les nostres societats, des d'una perspectiva més desacralitzada o fins i tot havent-ne oblidat l'origen, són els espais de festa, els temps de festa, més ben dit, i el mateix passa en el tema de l'espai, és a dir, hi ha espais profans, però de tant en tant, per exemple, l'espai de les esglésies o altres espais, doncs són espais que tenen una consistència diferent perquè es creuen investits això de la força del sagrat. És a dir, quan en el passat doncs, es tractava d'edificar un temple, el temple no s'edificava en qualsevol lloc, sinó que d'alguna forma es volia que fos bastit en algun lloc on el sagrat s'havia mostrat, no? Un sagrat potser previ a les religions que coneixem actualment i que sovint foren recuperats per les religions actuals. No? Però diguem que no hi hauria una homogeneïtat ni d'espai ni de temps, sinó que hi hauria de tant en tant la irrupció del sagrat en una realitat d'ordre profà.
Un altre aspecte important, del qual vostè, senyor Vicenç Mateu, també parla en la introducció, és el tema del llenguatge dels símbols. La religió s'expressa en símbols. Com ho podem explicar, això, en el món contemporani?
Bé, en el món contemporani, la veritat és que és una mica de mal explicar, perquè han perdut una mica la capacitat d'aproximació simbòlica a la realitat. A partir del Renaixement, quan es va buscar el nou paradigma del coneixement associat a la nova ciència, doncs es va centrar molt el coneixement en allò que fos quantificable, en allò que es pogués mesurar, allò que es pogués traduir a números. I es va deixar de banda tot un altre tipus de coneixement, potser més analògic, més metafòric, en definitiva simbòlic, i que permetia doncs, entendre la realitat també d'una altra forma. No? Possiblement els antics estaven molt més avesats que no pas nosaltres amb això. No? I com amb tantes coses, el llenguatge en què un s'apropa a la realitat sovint actua com una graella que ens fa que allò que es pugui copsar de la realitat sigui diferent en cada cas, és a dir, actua com una mena de filtre. No? Aleshores, si nosaltres fóssim capaços de recuperar una certa pràctica, un cert ús del llenguatge simbòlic, també la realitat se'ns apareixeria de forma simbòlica i no només de forma quantitativa, com sembla que se'ns apareix avui.
Avui parlem amb Vicenç Mateu, autor de la introducció del llibre en català El sagrat i el profà, de Mircea Eliade, editat per Fragmenta. És la primera edició en català, aquesta de Fragmenta, de El sagrat i el profà?
Sí, sí, sí. De fet, és la primera edició en català d'una obra científica de l'Iade. Fa uns mesos es va publicar una novel·la en català de l'Iade, Maitreyi, que bé, no penso que sigui una ja dic, jo penso que l'Iade és molt millor com a història de les religions que com a autor literari. I, en canvi, doncs, tot i que hi havia traduccions en castellà, no hi havia cap traducció en català del Sagrat i el Profà. Uh-huh. A mi em sembla que el Sagrat i el Profà és una magnífica introducció a l'Iade, evidentment, però també amb tot un àmbit de coneixement, diguem, també a la història de les religions, però també jo crec que és una obra que permet una aproximació més rica de la realitat immediata en la que tots vivim. És a dir, els cicles anuals, els ritmes amb els quals anem vivint els esdeveniments que se succeeixen al llarg de l'any, l'entrada en un temple, les festes, els relats polítics de tall més o menys messiànic, fins i tot els nous petits déus que han substituït, diguem, els grans relats teològics. Penso que tot això es pot veure d'una manera més rica després d'haver llegit el Sagrat i el Profà. És a dir, jo crec que és un llibre que ens permet de tindre una percepció més fina d'allò que ens envolta, de captar més coses d'allò que normalment veiem.
Avui, doncs, recomanem, fem nostra aquesta recomanació del llibre El Sagrat i el Profà, que acaba de sortir, editat per Fragmenta en català. Fragmenta és una editorial que des de fa uns 5 anys treballa sobre la temàtica religiosa des de la visió no confessional, és a dir, que és una editorial que difós llibres de diferents religions i llibres com aquest, d'estudi de la història de les religions, llibre de Mircea Eliade. Avui amb Vicenç Mateu, que és també el síndic d'Andorra, parlem doncs, en la seva qualitat de doctor en filosofia i també doncs, d'estudiós a través de la seva tesi doctoral de Mircea Eliade. Què més ens pot dir d'aquest fenomenòleg estudiós de la història de les religions, de Mircea Eliade? Un home que va voltar molt pel món, no? A l'Índia, als Estats Units, a Itàlia...
Sí, bé, Eliade és un... És això, vostè al·ludia abans al seu origen romanès. Jo crec que aquest origen romanès, amb una situació concreta històrica del que ha estat Romania al llarg del segle XX, ha marcat, potser, en bona mesura, la seva trajectòria vital. Eliade és un estudiant de filosofia, estudia a la Universitat de Bucarest, després fa una tesi, va preparar la tesi a Itàlia. Possiblement a Itàlia es comenci a donar de la possibilitat, bueno, coneix en tot cas de primera mà el que va ser el Renaixement italià. Després d'allà marxa a una beca a l'Índia, on passarà 3 anys, estarà la major part del temps a Calcuta, estudiant amb un seu mestre, on estudia sànscrit, que és Dasgupta, i després passarà 6 mesos a Rishikesh i al llindar de l'Himàlaia. Ell s'adona que aquell no és el seu camí, tot i que Eliade marxa cap a l'Índia atret sobretot per qüestions de control de la voluntat, del control màgic, etc. Després torna a Romania. A Romania s'apropa a una mena de moviment d'extrema dreta, que és l'anomenada Guàrdia de Ferro, un moviment sobretot cristià, un cristianisme molt tradicional. Després s'allunyarà d'aquest moviment, s'haurà d'exiliar precisament per la seva proximitat a aquest moviment a Londres primer i després a Lisboa. Després viurà a França en una misèria absoluta, a París. Finalment, l'any 56, passarà a ser professor de la Divinity School de la Universitat de Chicago, on s'acabarà convertint en el gran factotum. En fi, fins i tot la contracultura, els moviments contraculturals dels anys 70, 60, 70, la contracultura americana, el retorn cap a la natura, el moviment hippie, fins i tot la mateixa mitologia de la Guerra de les Galàxies, algo tenen que veure amb les aportacions de l'Iade i també de molts altres, esclar.
El llibre El Sagrat i el Profà i Mircea Eliade en general, podem dir que d'alguna manera ens fan superar aquells obstacles que de vegades han dificultat l'estudi de les religions, l'estudi, diguéssim, no confessional de les religions, per exemple, l'etnocentrisme, no? El pensar-nos que només existeix una religió cristiana o una concepció occidental de les religions o altres problemes que hi ha hagut, altres corrents, el mateix deisme, no? O altres...
Sí, bueno, de fet, Eliade considera que el més gran descobriment del segle XX és el descobriment de la religiositat oriental i de l'home primitiu i del seu univers espiritual. Ell situa aquest descobriment, o al prendre consciència d'això, per sobre de les troballes de la física o de la biologia del segle XX, i tothom sap que són troballes prou importants. Per què? Doncs perquè això el fa donar que la crisi que es considerava una crisi del món modern, en definitiva, és una crisi provinciana, és una crisi d'Occident, no? Aleshores, possiblement una part de la doctrina de l'Eliade, com la de Lévi-Strauss o d'altres, ha estat ja avui en dia assumida per la nostra mentalitat. Però quan l'Eliade escriu als anys 40, als anys 50, diguem, la mirada del colonitzador encara és una altra, no? Aleshores, l'Eliade considera això, no? Que Occident està en un carrer sense sortida i que la sortida a aquest atzucac li pot venir precisament de la refecundació de la cultura occidental un cop entre en contacte amb altres cultures, amb la cultura d'Orient i sobretot amb la cultura del neolític, no? el model del que és una religió, Eliade el troba en el que és l'ontologia arcaica. És a dir, en pensar que va existir un temps dels inicis, un temps on no vivien els homes, sinó que vivien els déus i els herois, i que tot allò que va passar en aquell moment té una importància decisiva amb la nostra conducta, diguem, quotidiana. No? Allí és el temps dels models, és el temps que, diguem, a través d'això, de la festa, del moment festiu, o del que ara anomenem moment festiu, volem tornar a viure, volem actualitzar. És a dir, no és una commemoració d'allò que va passar en aquell temps, in illo tempus, sinó que d'alguna forma ho actualitzem, perquè repetir allò que va passar en el començament és allò que manté el món com un cosmos, com un món ordenat, és allò que manté l'ordre del món. Si nosaltres repetim aquells determinats rites, les coses funcionen adequadament, i si no ho fem així, doncs el món no és un cosmos, sinó que és un caos, esdevé desendreçat. No? En el món contemporani, tot i que es pot pensar, o molts podem pensar, que hem deixat de creure, alguna cosa d'aquesta queda viva. És a dir, encara que sense ser-ne massa conscient, fins i tot el que no considera que no té cap mena de creença i que la religió li és molt llunyana, doncs sovint es mou o mou la seva activitat quotidiana al llarg del cicle anyal fent a cada moment de l'any determinades coses que creu que són les que toca fer i que si no les fa, doncs la seva mateixa vida doncs no funcionarà de forma adequada, no? O fins i tot quan s'inaugura un pis o, en fi, o tantes altres coses. És a dir, són tot d'actes que estan en la vida quotidiana i que remeten a un cert comportament religiós, potser confús i degradat, i que en última instància apunta amb aquell temps dels començaments on tot va esdevenir per primer lloc i amb molta força.
Com diu el mateix Eliade en una de les frases del llibre, fins i tot l'home profà és també religiós d'alguna manera.
Ja. Sí, aquest és el... En fi, Eliade hi ha un moment en què ell està molt angoixat, possiblement influït també per la seva situació personal i evidentment per les tràgiques circumstàncies del segle, al voltant dels anys 50 del segle passat, la Segona Guerra Mundial, etc., a la situació d'exilat, la mort de la seva primera dona. I aleshores ell, diguem, posa en marxa un concepte que és el concepte de terror de la història, no? Que és la situació en què viu l'home contemporani un cop no se sent protegit per la idea d'un cosmos ordenat com en el que vivia l'home primitiu i on fins i tot el sentit de la transcendència o de la immanència històrica, un cop els relats que pensaven que hi havia una direcció en la història, doncs han vist que ens han conduït a situacions de gulag o de genocidi, gairebé, no? Aleshores, davant d'això, l'home, ell ha de pensar que l'home se sent molt desemparat i això és el que tradueix amb aquest concepte de terror de la història. Però a poc a poc l'Iade se'n va donar en compte de que i en aquest moment l'Iade pensa que l'única sortida possible és abraçar el cristianisme, que en el cas de l'Iade sembla més com una voluntat d'abraçar alguna cosa en la que, en el fons, tampoc s'hi acaba de creure des del cor, sinó més aviat des de la raó. No? Però després Eliade se'n dona compte d'això, no? de que l'home primitiu, de que el sagrat, de que la presència del sagrat no és una cosa, diguem, que hagi abandonat el món i que l'home primitiu... o que el fons de l'home primitiu continua present, que hi ha una continuïtat entre l'home primitiu i l'home modern, perquè en el fons tant el primitiu com el modern continua sent l'home modern, també continua sent un home religiós. És a dir, Eliade passa de la idea de que el sagrat és una fase de l'evolució de la humanitat, segons el paradigma positivista, a la idea de que el sagrat forma part de la consciència del ser humà, és una estructura de la consciència del ser humà. Aleshores, el ser humà és forçosament religiós, és a dir, hi ha una orientació religiosa en el ser humà que fa que contínuament busqui sentit en el que l'envolta i que només pugui viure una vida correcta si és capaç de viure en una vida plena de sentit.
als referents religiosos, sens dubte, inqüestionables i irreductibles. Gràcies, senyor Vicenç Mateu, síndic d'Andorra i autor de la introducció, així com també revisador de la traducció al català del llibre El Sagrat i el Profà de Mircea Eliade. Ens ha plantejat una aproximació que creiem que és molt bona sobre el pensament de Mircea Eliade, i segur que molts oients se senten invitats a llegir aquest llibre, que suposo que està a l'abast, no?, de persones no necessàriament expertes en filosofia o en religions.
I tant, i tant. Jo penso que és un llibre, repeteixo, molt interessant, que els hi farà veure el mateix que han vist sempre, però d'una altra manera.
Moltes gràcies novament, senyor Vicenç Mateu, que vagi molt bé i molts ànims en la vida política andorrana i també en la vida literària.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Hola, molt bon dia. El president de Rússia, Vladimir Putin, tornarà a ocupar per 6 anys fins al 2018 el càrrec de president de Rússia després d'imposar-se per una àmplia majoria a les eleccions d'aquest diumenge. El conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, admet en declaracions als matins de TV3 que haurà fracassat si no aconsegueix reduir la taxa d'atur a Catalunya per sota del 10%. Setmana d'hivern amb temperatures pròpies del mes de març. Si bé les temperatures normalitzen, les precipitacions no trauran de moment el nas i de moment no hi haurà, per tant, precipitacions. Com dèiem, aquesta hora llueix el sol aquí a Barcelona. I en esports, el comitè d'àrbitres ha anunciat que denunciarà Gerard Piqué per les declaracions de dissabte contra Velasco Carballo, acusant-lo d'haver-lo expulsat premeditadament. D'altra banda, l'Espanyol ha apallissat el Madrid per 5-0.
Ràdio Estel.
Grans històries, grans debats, grans propostes. Un programa immens per un col·lectiu actiu. Grans amics, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, amb un paper destacat per la musicoteràpia i tots els seus beneficis. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, Grans amics, amb Oriol Casals i Emili Pacheco, a Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Stop a l'atur juvenil. Iniciatives d'Església per inserir els joves en el mercat laboral. Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. I ara, per cada nova subscripció, 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz. Conferències quaresmals a la Basílica de la Puríssima Concepció. La nova evangelització, interiorització, continguts i experiència. Diumenge 11 a les 7 de la tarda, la nueva evangelización en España después de la Jornada Mundial de la Juventud, amb el cardenal Antonio María Rouco Varela, arcabisbe de Madrid. Seguidament, vespre solemnes i eucaristia i servei de guarderia. Organitzen la parròquia de Sant Francesc de Sales i la Basílica de la Puríssima Concepció, Aragó 299 de Barcelona. Més informació al 93 457 65 52 i a concepciobcn.com, amb la col·laboració de la Delegació per la Vida Consagrada. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. No entenc res. Un punt de trobada per aclarir entre tots per què passen certes coses.
Passen 3 minuts i mig de 2:15. Aquesta setmana no entenem per què estem desitjant que arribi la primavera amb tots els problemes que ens comporten les seves al·lèrgies, les al·lèrgies derivades d'aquesta estació de l'any. Miquel Murga, bon dia.
Bon dia i bona hora, com estàs?
Molt bé, tema d'al·lèrgies.
Sí, tot i que ens avancem una miqueta, com que el temps ja està, ens comença a apuntar la primavera, he pensat, deixa-m'ho ja fer, perquè molta gent comença a estar afectada ja per aquestes al·lèrgies.
Falten 2 setmanes i molt poc més perquè sigui primavera.
A més, segurament molt molta gent pensarà, què diu aquest boig ara? Què passa amb la primavera? Amb les ganes que en tenim, que arribi el bon temps, que ja s'està apoderant una mica de l'ambient general. I segur que, bé, és a dir, hi pensem més per això, pel bon temps, però no acabem de fer reflexió sobre tota aquella gent que les pateix de les al·lèrgies que provoca la primavera i que són un malestar constant durant aquest període de l'any. Aquesta setmana ja he començat a escoltar molta gent que se'n queixava i també ho he començat a experimentar en primera persona, perquè també sota aquells que de seguida em pica el nas a mi, eh? Vull dir que és allà on m'afecta. He començat a escoltar els més estornuts d'aquells que saps perfectament que no són fruit d'un refredat, sinó de la picor aquesta empipadora del nas i que de seguida identifiquem com a verge primaveral. Per tant, la primavera tampoc no és perfecta, eh? Ho sembla, però ens fa pagar aquest peatge de les al·lèrgies. I el cert és que el nombre de persones afectades per les al·lèrgies diuen que creix més cada any i que, curiosament, atenció, no havíem de donar només la culpa a la primavera en si, sinó que també ve provocada cada vegada més per la creixent contaminació atmosfèrica, sobretot a les grans ciutats. Per tant, aquí això és una cosa que haurem de tenir en compte també, eh? I dels tipus d'al·lèrgies, que en són moltes, ara aquí estem concretant molt amb el picor del nas i els estornuts, no? Que és una mica un factor extern que ha de seguir identificant. Fiquem,
és la
no?
que més es visualitza, sí. No, aquesta al·lèrgia.
Però cal dir que n'hi ha d'altres, erupcions a la pell, en fi, altres molèsties, però que aquesta és la més freqüent i que se'n diu rinitis al·lèrgica. Ja bé, és una cosa que...
Intentem... inflamació del nas
efectivament,
per causes al·lèrgiques.
Efectivament, hi ha moltes plantes que aquesta estació realitzen doncs, la polinització i això afecta o això provoca bàsicament aquestes al·lèrgies. Doncs bé, què podem fer? Què podem actuar d'alguna manera? Podem preveure-ho? Podem actuar en prevenció, que això també està bé, evitar aquestes al·lèrgies? Doncs són totes les coses que intentaré esbrinar durant aquesta setmana, d'aquí a divendres, perquè en puguem parlar i puguem treure en conclusions. De totes formes, aquesta vegada, i més que mai, us agrairia molt a tota la gent que ens escolta que ens expliquin experiències amb les al·lèrgies, si les pateixen amb pròpies carns, si en saben d'algun cas d'aquells greus, eh?
Ens les podeu explicar amb missatges al Facebook del Primer Cafè de Ràdio Estel o a l'adreça electrònica al primercafè@radioestel.cat, especialment si teniu alguna forma d'al·lèrgia. No cal que sigueu entesos en medicina.
No.
Expliqueu-nos el que teniu.
Què us passa? Estornudo
sovint, sí. Què ens passa? Tinc el nas tapat fins a l'estiu.
Em piquen els ulls i se'm posen vermells quan arriba aquest temps. Jo que sé, qualsevol cosa aquesta serà bona per comentar-la.
I després posem la pregunta de cada setmana.
És molt simple aquesta vegada i molt clara. Teniu ganes que arribi la primavera? La primera opció sí, malgrat aquestes al·lèrgies que estem parlant. La segona no, més aviat soc de fred, pluja i neu, podríem dir-ne, no? I la tercera, tant me fa, que aquelles persones que s'adaptin a qualsevol estació de l'any ja els hi va bé el que faci.
Doncs trobareu en els propers minuts aquesta pregunta al Facebook del Primer Cafè de Ràdio Estel. Teniu ganes que arribi la primavera? Sí, no, o tant me fa. Respostes una mica ampliades i a les quals també podeu afegir altres possibilitats que vosaltres considereu...
Sempre hi ha altres opcions que no contemplem i que segurament hi són.
Gràcies, Miquel Murga. Fins divendres. Després, gairebé un quart de 10, aquí traurem l'aigua clara sobre el tema de les al·lèrgies.
Bon dia. Gràcies, Déu.
Ràdio Estel. Cada dimecres, al Primer Cafè, cap a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres cap a 2:15 del matí, al Primer Cafè de Ràdio Estel.
A Barcelona, Escola Sardanes al Cort Inglés.
Fem 35 anys i desitgem que et diverteixis aprenent a ballar sardanes.
Més de 21.000 nois i noies ja han viscut aquesta gran experiència.
Si tens entre 6 i 14 anys, tu també pots ballar-ne a la plaça de Catalunya de Barcelona.
Vine, la inscripció és gratuïta.
El 10 de març comença l'Escola de Sardanes del Cort Inglés.
El divendres 23 de març, el bisbe Sebastià Taltabull dirigirà un recés quaresmal pel Club Més Amics al monestir de Valldonzella, carrer del Cister 41-45 de Barcelona. Hi haurà dinar de germanor, via crucis comentat per mossèn Jaume Aymar i finalment el recés. Les places són limitades, o sigui que no vadis. Truca per més informació i reserves al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. T'hi apuntes?
El Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya organitza les 18es Jornades Científiques de Podologia els dies 9 i 10 de març al World Trade Center de Barcelona. Al voltant d'un miler de podòlegs d'àmbit nacional i internacional debatran temes que afecten a la professió amb conferències, taules rodones i tallers. 18es Jornades Científiques de Podologia el 9 i 10 de març al World Trade Center de Barcelona. Podologia esportiva, podologia pediàtrica, patologia del caquis, cirurgia i biopuntura, entre d'altres. Junts fem créixer la podologia. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta. Món sense fronteres, amb Àngel Miret.
Minuts i mig i seran 3:15. Món sense fronteres, l'espai sobre l'actualitat social, la immigració, la solidaritat que compartim cada dilluns a aquesta hora amb Àngel Miret, gerent de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l'Ajuntament de Barcelona i també professor de la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Àngel Miret, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Avui començarem parlant, intentant resoldre un interrogant que molta gent es fa. Aquesta crisi és només una baixada que després farà que tornem a recuperar la normalitat, diguéssim, la majoria dels ciutadans de Catalunya, o serà una crisi que ens farà reflexionar i ens farà viure, doncs, una miqueta més a un nivell adequat i no per sobre de les nostres possibilitats? Com és aquesta crisi?
Mira, de fet, la pregunta és si aquesta és una crisi conjuntural o estructural. Vol dir, si és el sistema capitalista, diguem-ne, el sistema en el qual estem immersos de fa anys, el que està en crisi, però com totes les crisis, doncs és un espai, diguem-ne, temporal que després es pot remuntar, o bé si estem entrant en un nou sistema, en una nova manera d'entendre les relacions de governança, les relacions econòmiques, les relacions socials, etc. Aquest és un interrogant que es plantegen avui a filòsofs, antropòlegs, a polítics. És una pregunta que no sabem respondre, però jo diria que hi ha alguns símptomes de que podríem estar al davant d'una crisi de naturalesa estructural. Vol dir que és possible que el capitalisme, o sigui, el sistema econòmic en el qual en aquest moment vivim, de fa anys, estigui caminant cap a la seva pròpia autodestrucció. Símptomes diversos, no? Per exemple, un és, el món és finit, és a dir, la Terra, no hi ha més Terra de la que hi ha, o sigui, la Terra és la mateixa sempre. I les riqueses de la Terra, les riqueses naturals, també són finites. Vol dir, no en podem fabricar més ni de territori, ni d'aire, ni d'aigua. O sigui, tenim el mateix que hem tingut sempre. I, en canvi, el sistema econòmic actual està fonamentat sobre el creixement. Fixeu-vos que quan ens diuen que estem en crisi, diuen que estem en recessió. Recessió què vol dir? Vol dir que anem una miqueta enrere. I, en realitat, quan es recuperem l'economia, vol dir que estem tornant a créixer. La pregunta és, podem créixer indefinidament quan paradoxalment els recursos són finits?
Clar, tot el món no pot créixer. Això, alguns teòrics de l'economia, per exemple, Arcadi Oliveres, ens ho ha dit moltes vegades aquí, tot el món no pot créixer. Potser Espanya no necessita créixer. Ell defensa aquesta teoria.
Això és el que és un dels símptomes que jo crec que són importants en el sentit que potser estem enfront d'una nova era. Tampoc ens ha d'espantar. És a dir, en el decurs de la història de la humanitat hi ha hagut sistemes econòmics diversos. En aquest moment tenim un sistema, que és el sistema capitalista, que ha tingut virtuts importants, ha tret a molta gent de la pobresa, però que en aquest moment ha entrat en una fase d'acceleració que fa que el ser humà s'hagi convertit en una peça de consum i de producció. I això té els límits que té. Aleshores, en fi, nosaltres apostaríem per un canvi de cicle, un canvi en el qual precisament el model cristià, el model de l'Evangeli, pot ser una alternativa. No hem de pensar que la història s'ha mort, com ens deien alguns, no? Alguns deien que la història havia mort, concretament un senyor, un pensador que es deia Bauman, no? Que va dir tot això... No, aquest era el Fukuyama. L'estat líquid és el que deia estem en un estat líquid.
Sí, la societat líquida.
Ho deia Bauman. Bé, escolta, tenim experiències des de l'economia de la comunió, per exemple, que els moviments dels focolars han experimentat i amb molt d'èxit a Itàlia i sobretot al Brasil, tenim els models de cooperativisme, tenim uns models, en definitiva, que ens permeten pensar en alternatives.
La banca ètica.
La banca ètica, per descomptat, el sistema de microcrèdits entre persones, és a dir, hi ha tot un paquet de solucions que en aquest moment ens poden semblar un punt ingènues, però jo crec que no, jo crec que podem avançar. Per tant, la crisi és molt negativa, en aquest moment hi ha molta gent que ho està patint, però potser estem en els orígens d'una nova manera d'entendre les relacions econòmiques.
Seria compatible amb el que estàs dient pensar que hem viscut molts per sobre de les nostres possibilitats i ara hem de viure una mica per sota, una mica...
Però jo no ho reduiria en aquests termes, Ignasi, perquè si no al final s'acaba culpabilitzant a la gent. I en realitat la crisi, la fortíssima crisi, ha estat inspirada des del cor del sistema.
El sistema financer.
El cor del sistema és el sistema financer i, per tant, l'origen de la crisi no és tant el que tots haguem perdut una mica els estreps aquests darrers anys, que és molt probable que això sigui una conseqüència, però és una conseqüència provocada per al sistema, perquè el sistema necessitava créixer contínuament, acumular recursos, acumular diners d'una forma especulativa no creativa. I, per tant, compta acabar culpabilitzant sempre en els que poca responsabilitat han tingut a la crisi, que serien les classes treballadores o les persones de classe mitjana que han volgut comprar doncs, un habitatge més gran o senzillament un primer habitatge, que potser han volgut fer alguna vacança que no havien fet mai. No, aquest no és l'origen de la crisi. L'origen de la crisi és molt més estructural.
Doncs queda dit, crisi de sistema no és com la... com les crisis últimes que havíem tingut, la dels anys 80 o 90 a Espanya, sinó que és una crisi doncs, més profunda. La prova és que està durant més, també. Per al comú dels ciutadans que no entenem o no som experts d'economia, és una crisi d'anys, aquesta.
Sí, en realitat, tampoc no està durant tant, sinó que el que jo veig és... Dic que no es dura tant perquè les crisis en el sistema econòmic capitalista normalment es considerava que eren en cicles de 7 anys, o sigui, 7 anys de bonança i una crisi d'un parell d'anys. En definitiva, la darrera onada van ser 14 anys de creixement continuat i, per tant, la crisi, diguem-ne, en aquesta mateixa dimensió i proporció podria durar uns 4 anys. Per tant, va començar el 2007, 2007-2008 estaríem a punt de començar a remuntar a finals d'aquest any o començaments de l'altre. Però jo crec que hi ha hagut canvis, insisteixo, de fons. La gent ha quedat afectada, diguem-ne, i s'ha donat compte que potser més val reaprofitar. No cal canviar l'últim aparell, l'últim model d'automòbil, la vacança aquella exòtica. Segurament podem viure feliços amb menys coses.
Doncs queda feta aquesta reflexió sobre la crisi, amb la qual hem començat avui l'Espai Món Sense Fronteres. Quan passa un minut i mig de 9:45, parlem també, Àngel, de desnonaments. El govern espanyol demana 2 anys de pròrroga a la banca en aquesta matèria, la dels desnonaments de pisos.
Sí, mira, d'això n'hem parlat alguna vegada, que és l'escàndol, novament, també sap greu de dir-ho, perquè hi ha molts treballadors honorables en aquest àmbit, però l'escàndol de la banca amb el tema de l'habitatge. Ja sabeu allò que se'n diu la dació en pagament. Què vol dir la dació en pagament? Que no ho fem aquí a Espanya. Vol dir que a molts països del món un està pagant una hipoteca per un habitatge, si en un moment donat deixa de poder pagar-lo pel que sigui, per l'atur, per fi, per les circumstàncies que cadascú pugui tenir, resulta que tu dones les claus, diguem-ne, dones l'habitatge a l'entitat bancària i amb això s'ha acabat el problema.
Això és el que el govern espanyol va afrontar ara fa unes setmanes,
bueno,
no?
Va afrontar d'una forma molt moderada, però aleshores nosaltres hem dit moltes vegades que això hauria de ser el model, perquè en realitat què està passant avui en dia? Fixeu-vos, van demanar hipoteques en els moments que els habitatges eren molt cars. Aleshores, quan un deixa de pagar, ja sabeu que els primers anys de la hipoteca es paguen sobretot els interessos. Per tant, el capital queda incolume, pràcticament. És a dir, pràcticament fins que no passen 7, 8, 10 anys, quasi bé no comences a amortitzar capital. Doncs que quan tu deixes de pagar, resulta que dones les claus al banc i el banc et diu, ah, sí, l'habitatge me'l quedo, però el deute que té vostè encara me'l quedaré. Per què? Perquè l'habitatge que vostè em dona ara ja no val els diners que jo li vaig deixar. Va a subhasta i les terceres subhastes, és a dir, a la primera normalment no hi va ningú, perquè avui en dia ningú compra habitatge, la segona tampoc, i la tercera se la queda al banc per un 50% del seu valor. Amb la qual cosa, una persona que hagi comprat un habitatge, no sé, per 230.000 euros, és possible que al cinquè any doncs acabi tenint que tornar l'habitatge amb un deute de 70, 80 o 100.000 euros. Això ja s'entén que no és correcte des del punt de vista de ètic, estrictament. Aleshores, el govern espanyol en aquest moment està començant a veure aquesta situació i, per tant, proposa, d'una banda, a la banca que prorrogui durant 2 anys els desahucis. Pensem que hi ha països a Europa en què l'hivern, per exemple, no es pot desahuciar. A França mateix, durant els 3 mesos d'hivern, encara que el jutjat determini el desahuci, no es pot desahuciar, no es pot treure la gent fins que no milloren les temperatures. I, d'altra banda, el govern espanyol també proposa que en determinades situacions, de forma voluntària i amb estímuls fiscals, la banca accepti la dació en pagament en aquells casos que es tracti de primer habitatge i de compres de bona fe. Primer habitatge vol dir que, òbviament, això no pot valdre per aquell que ha volgut un luxe, una casa fora, una casa sumptuosa, sinó un habitatge raonable per viure una família normal, i d'altra banda que la compra hagi estat raonable, és a dir, no aquella persona doncs, que tenia, pues, m'ho invento, un sou de 2.000 euros i s'ha compromès una hipoteca de 1.500, sinó que mentre es donguin aquestes dues condicions, el govern espanyol proposa a la banca que faci un esforç per acceptar la dació en pagament a canvi de determinades mesures d'estímul fiscal que acabaria pagant el propi govern, vol dir, per tant, que acabarien pagant entre tots. Jo accepto, Ignasi, com m'imagino que molta gent, pagar aquests impostos a canvi d'això. No tants altres recursos que se'n van per despeses que, en fi, que jo no acceptaria, no?
Potser aquesta economia preventiva, no?, que ens prepari a tots per afrontar situacions extremes de molta gent. És a dir, a molts els hi està passant, a altres ens pot passar a qualsevol moment, no? Això de no poder pagar una hipoteca.
Oi tant. Aquí és la... Això és un dels temes que, enllaçant ara amb el primer tema que tocàvem, Ignasi, s'ha modificat en relació a les darreres crisis. En aquest moment, quasi ningú està lliure de pensar que podrà estar immers en una crisi econòmica severa. Qualsevol persona assalariada que fa 3, 4, 5 anys tenia 2 salaris, home i dona, anem a suposar, en un matrimoni, i que portaven una vida tranquil·la, diguem-ne, en aquest moment pot haver-hi una falla de l'empresa, pot haver-hi una crisi més important en el sector en el qual un treballa, doncs, com a autònom, etc. I, per tant, no són estranys els casos de, insisteixo, famílies que fa pocs anys portaven una vida de tipus mig i que en aquest moment es troben en una situació de fallida econòmica absoluta. Per tant, ningú, o quasi bé ningú, està fora d'aquesta opció.
Encara un tema més avui a Món Sense Fronteres, espai que compartim amb Àngel Miret, és una previsió que realment ja és terrible només de dir-la, no? La previsió d'augment de suïcidis, Àngel.
Doncs sí, fa fredat, aquesta notícia fa fredat. Jo, en fi, en aquestes hores el dilluns fa angúnia, no?, de portar aquest tipus de notícies, però, en fi, em sembla que és una notícia important i, per tant, perquè ni més ni menys que la diu l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials. Atenció, directors i gerents de serveis socials.
Per tant, gent que s'ocupa de persones que estan passant-ho malament.
Que estan perpètuament, diguem-ne, en el context de les persones amb més necessitat. Aquesta gent, en fi, el titular és que hi haurà un augment de suïcidis, o que pot haver-hi aquest increment de suïcidis, però el que ens fan és, sobretot, una reflexió prèvia, en el sentit que cal actuar des d'una perspectiva social i millor no intentar reduir aquest tipus de despeses. Perquè ens diuen que tot allò que no es gasti en protecció social també s'haurà de gastar després en seguretat ciutadana. És una cosa força coneguda, sobretot en els estudis que s'han fet als Estats Units. Més inversió social, menys ingressos a presó, menys delinqüència. Per tant, alerten sobre aquesta situació. És veritat de que algunes administracions estan fent un esforç important per mantenir l'àmbit dels serveis socials i són, en fi, dels darrers que retallen, però que, en fi, ells ens diuen atenció, perquè si això no se soluciona, la xarxa actualment dels serveis socials està desbordada, en fi, no cal reiterar les xifres que tots ja coneixem, però només una, que abans no l'hem dit, 300.000 execucions hipotecàries el 2008. 300.000 execucions vol dir 300.000 persones, 300.000 famílies que han estat fetes fora del seu domicili.
Dades d'Espanya, perdó, aquestes?
D'Espanya. Aleshores, si, en fi, suposo que aquesta és la crida una mica dramàtica que es fa, que voldria que no fos, en fi...
Tant de bo s'equivoquin.
Tant de bo s'equivoquin.
I que entre tots puguem fer molt per transformar aquesta previsió.
Efectivament.
Àngel, ho deixem aquí, però moltes gràcies per la teva participació, com cada setmana. Algun signe d'esperança? En tot cas, veurem si donem notícies positives.
Sí, no, tenim molts signes d'esperança.
Molta gent que fa coses pels altres, això sempre ho diem.
O sigui, un increment brutal també del voluntariat, ja que diem increments de suïcidis, increments brutals del voluntariat, de tota mena, la gent gran activant-se, les... àvies que aquí a Barcelona expliquen contes, les àvies no en els seus nets, sinó que hi ha un grup d'àvies que van a les escoles a explicar contes, i tantíssima gent que està fent esforços per fer més suau la situació a tots aquells que la pateixen en primera línia.
Treure un somriure a la vida, també, en els moments difícils. Gràcies, Àngel, per la teva participació. Fins dilluns vinent, si Déu vol.
A reveure, adéu-siau.
Bon dia.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, a Ràdio Estel, 7:45, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Subscriu-te a la informació que ens uneix i ens enforteix. Ara, per cada nova subscripció al Setmanari de Catalunya Cristiana, t'endús 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz. Més informació al 93 409 2810. 93 409 2810. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació. Subscriu-t'hi.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. Racó de premsa.
Coneixerem ara els principals continguts inclosos en l'edició d'aquesta setmana de la revista Vida Nueva. Ens els comenta des de la seva redacció el José Luis Celada. José Luis, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
Molt bé, què ens ofereix Vida Nueva avui?
Bé, dediquem la nostra portada d'aquest número aprofitant les pàgines centrals del pliego, un text del professor Legario González de Cardedal sobre les cofradies i hermandats, ara que ens apropem a la Setmana Santa, doncs una reflexió entorn a aquests, com diu ell, semilleros de fraternitat, que és una mena de representació d'una religiositat popular que sempre ha estat molt viva aquí a Espanya i que ell s'hi aconsella, doncs, que continuï amb la seva formació, que bueno, moltes més coses, no? Però jo crec que és un text molt interessant i molt necessari per entendre i per apropar-se més a aquestes cofradies, no? A més, hi ha també una entrevista amb un arquebisbe de l'estat d'Orissa, a la Índia, amb John Barba, parlant de la persecució que pateixen els cristians allà, i ell diu, entre altres coses, que ells ja han perdonat a aquells que els persegueixen, no? Hi ha també una informació força àmplia sobre un debat que va tenir lloc dies enrere a la ambaixada d'Espanya davant la Santa Seu, a propòsit de què queda de la Jornada Mundial de la Joventut el passat mes d'agost aquí a Madrid, on van participar el mateix director de Vida Nueva, en Juan Rubio, l'Enric Juliana de La Vanguardia i el president del Pontifici Consell de les Comunicacions Socials, el Claudio Maria Cheli. També, com no, la crida de l'Església del País Basc, doncs diem que la pau reclama perdó per part d'uns i d'altres, no? I l'empadeniment de la mateixa societat i dels que han fet aquests crímens. i hi ha més informacions, però potser aquestes són les més destacades de la setmana, com a mínim les que traiem a la portada.
Aquest
hi ha també una entrevista, per exemple, amb el escriptor i sacerdot, amb Jesús Sánchez Adalid, que acaba de presentar la seva nova novel·la, que es diu Alcazaba, i més informacions, però aquestes ja dic que són les més destacades. No?
Efectivament, aquests i altres temes inclosos en el número d'aquesta setmana de la revista Vida Nueva, una publicació que es troba en paper en algunes llibreries religioses i que també es pot adquirir per subscripció. Ens pots recordar què podem fer per demanar informació sobre subscripcions?
Sí, com no, podeu visitar la nostra web, vidanueva.es, o si no, doncs telefonar al 91 422 6240.
Aquests i altres temes, com dèiem, i més informació a vidanueva.es. Gràcies, José Luis Celada. Fins dilluns vinent. Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia. Adéu-siau.
Acabem recordant que ahir va tenir lloc al Palau de la Música Catalana l'acte central de la missió Metròpolis, una experiència de nova evangelització que, sens dubte, els cristians assumim com una proposta del missatge de l'Evangeli, un missatge on tot està previst, tot el que és estimar i també practicar la caritat sustentada, en aquest cas, en el Crist mort i ressuscitat. Esperem que la tasca de caritat també completi la de proposta de l'Evangeli. Ho deixem aquí, que tingueu molt bon dia. El primer cafè torna demà a les 8. Que vagi bé.